Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Les escoles públiques de Sant Cugat iniciaran aquest dimarts un tercer trimestre de curs 2024-2025 amb la lluita per combatre la calor a les aules i els patis en el punt de mira. Els darrers cursos han estat gairebé un infern per alumnat i professorat dels centres públics que han notat de ple els efectes de la crisi climàtica i l'augment de les temperatures dins i fora les classes i els menjadors. Enguany, però, l'escenari ha de començar a ser diferent després dels 660.000 euros que l'Ajuntament ha invertit el darrer any i per millorar les instal·lacions de les escoles bressol, les infantil i primària públiques. Els centres estrenen 105 ventiladors de sostre, 13 aparells d'aire condicionat, 9 pèrgoles, una quarantena de nous arbres i 6 veles tensades amb l'objectiu de mitigar els efectes de les altes temperatures. Aquests nous elements són només el principi d'un pla més ambiciós i que continua aquest any amb una nova injecció econòmica de 500.000 euros que serviran per instal·lar una vuitantena de ventiladors més, noves veles als patis i una posta a punt i profunda a les escoles bressol, tricicle i cavall fort. Les roses, els llibres i les entitats ompliran Sant Cugat aquest dimecres per celebrar la Diada de Sant Jordi. La plaça Octavià, el carrer de la Torre i el carrer Major concentraran un total de 95 paradetes gràcies a la participació de 12 llibreries i editorials, 9 floristeries i 74 entitats i partits polítics. Pel que fa a les activitats programades per a la jornada, destaquen una ballada de sardanes, una cantada de la lira i les actuacions de Diables sense foc i bastoners. I dins d'aquest Sant Jordi també hem de parlar dels llibreters de Sant Cugat, que ho tenen tot preparat. També s'han pensat recomanacions per fer els indecisos. Roger Grífols, del Salvatge, Mont Soler, de Pati de Llibres, Laura Moré, de La Paideia i Pablo Jiménez, del Celler de Llibres, parlen als micròfons de Ràdio Sant Cugat sobre grans obres que estaran disponibles a les paradetes aquest dimecres. I aquest dimecres també Ràdio Sant Cugat surt al carrer de 10 a 12 del matí. Els micròfons al carrer per celebrar la Diada de Sant Jordi amb una edició especial del magazín. Faves Contades, el programa conduït per Carme Reverte i Alba Triador, estarà carregat de contingut literari, música i bones històries, tot en directe des de la plaça Octavià al 91.5 de la FM. I per acabar us parlem del jugador santcuatenc d'hoquei patins, Carles Domènech, que ha finalitzat subcampió d'Europa sub-23 amb la selecció espanyola després de perdre la final a tant de penals davant Portugal. Temps reglamentari que acabava en 4-4 en els penals, els portuguesos més efectius per 2-1. Ja saben que la informació continua a les xarxes socials i als diferents butlletins de Ràdio Sant Cugat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves Comptades.
Tot seguit, una selecció dels millors moments del Faves Comptades. Escolta'ns en directe de dilluns a divendres, de 10 a 12 del matí.
Els instituts Arnau Cadell, Leonardo da Vinci i Angeleta Ferrer, així com la Llar d'Infants Alba i molts altres centres educatius de la comarca, compten amb els serveis de Doble Via, una cooperativa amb segell santcugatenc que des de fa un quart de segle s'encarrega de gestionar-ne el menjador, el temps de lleure del migdia i les activitats extraescolars, entre d'altres. Per conèixer de més a prop la cooperativa, avui tenim amb nosaltres el Nino Ramírez, gerent de Doble Via Cooperativa. Bon dia.
Hola, bon dia.
Nino, 25 anys, es diu ràpid.
Sí, la veritat és que es diu ràpid, però pel mig han passat moltes, moltes cosetes.
Pel mig. I si anem encara més enrere als orígens, com va començar tot plegat?
Doncs mira, la cooperativa és l'hereva, de fet, d'una associació, també santcugatenca, que va néixer el 92, per començar a treballar amb, més aviat amb l'àmbit del lleure educatiu infantil i juvenil, amb una sèrie d'educadors i educadores que estaven motivats per aquest tipus de feina, acabar entre el voluntarisme i treure uns calés per seguir estudiant a la universitat. I després d'uns anys d'associacionisme, quan ja havíem acabat els nostres graus universitaris i ja ens havíem d'endinsar amb el món laboral, el moment de l'associació i la nostra necessitat van coincidir i vam decidir una transformació amb una eina més empresarial i des d'un punt de vista també democràtic, doncs cooperativa, que és la que vam constituir l'any 99. I a partir d'aquí doncs va començar tot un seguit de gestió de serveis, de programes, d'equipaments, inicialment molt per Sant Cugat i per l'Ajuntament que teníem proper, però posteriorment doncs, escampant-nos per el que és el Vallès Oriental i Occidental, sobretot, fins ara.
Veu ser diversos fundadors, oi? Tots provenieu d'aquesta hereva que deies, d'aquesta associació...
Sí, sí. Vam fundar la cooperativa 5 persones. En Raimon Badia, que malauradament ens va deixar l'any 2013, la Sònia López, el Jordi Sagarra, l'Anna Bordes i jo mateix. 5 persones, que eren persones que ja treballàvem a l'associació i que continuàvem treballant amb la cooperativa. I a partir d'aquest inici, doncs, posteriorment i de manera progressiva s'han anat incorporant persones. Algunes han marxat, han deixat el projecte, d'altres han arribat, fins a l'actualitat on estem una trentena de persones sòcies i més de 400 persones treballant.
Carai. Llavors, t'anava a preguntar, ha canviat molt Doble Via des de l'any 2000 fins ara? Sí, ha canviat molt, ha crescut molt, sobretot, no?
Sí, ha canviat molt, sobretot ha crescut molt. Ens hem hagut d'adaptar a moltes coses que no dominàvem, que tenien a veure amb la gestió de l'empresa. Nosaltres érem un grup de persones que veníem del sector de l'educació, érem tècnics en educació, en socioeducació, en psicologia, en pedagogia, i hem hagut d'aprendre a gestionar una organització empresarial que progressivament s'ha fet molt gran. Però també és veritat que hem pogut mantenir molt del que preteníem, també. I el que preteníem, sobretot, era generar un tipus d'acció socioeducativa de proximitat, que confiés en la gent, que apostés per la gent, que apostés perquè la gent prengués el protagonisme i se'n fes càrrec del seu propi procés de millora qualitativa, i que alhora nosaltres poguéssim generar una ocupació de qualitat per al sector dels serveis socioeducatius. I això, en essència, es manté fins ara.
Molt bé. I com espereu celebrar aquest aniversari tan especial?
Doncs al llarg d'aquest any anirem fent diferents activitats. Ara per ara tenim prevista una que coincideix també amb una iniciativa que vam posar en marxa ara fa 7 anys, que és el Premi Raimon Badia de Cooperativisme i Educació No Formal.
Sí, després en parlarem.
Sí, i aquesta vegada doncs, tindrà una celebració especial també en el marc dels 25 anys. Coincidint també el farem a Girona, després ho comentarem, i al voltant del premi doncs volem fer també un homenatge a la cooperativa i a les persones que hi han passat. Estem pensant també en alguna trobada de persones sòcies d'aquests 25 anys, que com et deia, algunes han anat, d'altres han començat altres itineraris, d'altres es mantenen, i estem pensant també en actes de trobada d'aquestes persones sòcies, així com de les persones clients que ens han acompanyat, que han sigut moltes. Aleshores, al llarg de l'any, per no fer-ho tot allò en poc temps i precipitat, anirem desvetllant petites accions per celebrar-ho.
Molt bé, doncs tornem ara a la vostra raó de ser, la vostra essència. Quines implicacions té tant per la plantilla com per la clientela el fet de ser una cooperativa?
Doncs nosaltres sempre hem pensat que l'economia social, nosaltres som economia social en tant que cooperativa, i a més som iniciativa social, el que vol dir que treballem sense afany de lucre. Nosaltres sempre hem pensat que és el millor model per col·laborar amb l'administració pública des d'una perspectiva que nosaltres li diem doncs de treball compartit, d'enfoc compartit, per gestionar tot el que té a veure amb els serveis d'atenció a les persones. Perquè pensem que és un sector on la gent que hi treballa ha de tenir una certa vocació, no és només un sector on s'hauria de treballar doncs, per guanyar diners i per treure un rendiment, sinó que la gent que ho faci, doncs, ho faci des d'una certa vocació, que ho faci sentint-se cuidada com a professional també, i que ho faci amb les millors condicions possibles. Aquest és el model per al qual nosaltres apostem. I per això pensem que el cooperativisme en general ha anat creixent en els darrers anys amb aquest sector de col·laboració público-cooperativa i sobretot amb els serveis educatius, d'acció social, d'atenció a les persones en general, és la millor de les propostes.
Per la plantilla, què implica? Perquè aquí potser m'estàs parlant més de la clientela, no? Mm.
Doncs mira, per la plantilla sobretot implica, en un cas com el nostre, que és el cooperatiu, implica que les persones poden esdevenir persones sòcies de la cooperativa i, per tant, amb el model amb el qual nosaltres funcionem, formen part de la governança de l'organització. Les cooperatives es governen per un principi democràtic, que vol dir que una persona treballadora, un vot, independentment de l'aportació a capital que cadascun faci, que a més no són molt altes, són més aviat simbòliques, independentment del lloc que ocupi a l'organització. Aquest és el principi principal. A més, nosaltres, com que hi creiem amb les persones que hi treballen com a professionals i, a més, sabem que és l'actiu més important que tenim per prestar bons serveis, fem tota una sèrie d'aportacions de valor que tenen a veure amb l'accés a la formació, que tenen a veure amb les condicions de conciliació, que tenen a veure amb la participació en la presa de decisions, que fan que les persones estiguin motivades pel projecte, per la feina i pel funcionament de la cooperativa.
Sí, se'n senten molt partícips, no?
Sí, és una de les nostres intencions, fer que les persones se'n sentin partícips perquè, de fet, ho són, perquè la cooperativa és seva tant com nostra, dels que la vam fundar, i perquè, a més, estem convençuts que des d'aquest grau d'implicació és des d'on es pot treballar millor, també. I amb aquest material en què nosaltres treballem, que és tan sensible, s'ha de fer d'aquesta manera, al nostre entendre.
I en aquests 25 anys hi ha hagut algun moment que pel fet de, com deies, cada treballador té un vot, potser hagueu tingut algun problema a l'hora de prendre decisions o no s'hagi anat pel camí que els fundadors en un principi havíeu esperat?
Mira, algun no, molts.
D'acord.
I clar, el tema és que hem anat aprenent a viure'ls com una riquesa. És a dir, entendre que la diversitat de mirades, d'opinions i de trajectòries ens fa estar més actualitzats i ens fa segurament prendre les millors decisions en cada etapa. I això vol dir un procés de creixement personal de tothom, dels antics, perquè anem perdent aquesta capacitat de decisió, i pels nous, que han d'assumir una responsabilitat que de vegades pesa i també han de compartir un cert... com un cert reconeixement, que no vol dir donar la raó a l'hora de funcionar. La veritat és que és un procés molt ric per tothom, molt ric.
Tothom s'hi adapta bé o hi ha gent que al cap d'un temps diu mira, això no és per mi?
No t'enganyaré, com a la majoria de projectes organitzatius o de situacions de comunitat de persones. No tothom s'hi troba còmode. De fet, curiosament, al llarg del temps també ens hem anat trobant amb que a les persones treballadores de vegades els hi costa desprendre's d'unes dinàmiques molt acostumades i molt arrelades arreu, que tenen a veure en que són treballadors enfront d'aquell com que és l'empresa. I aquest tipus de dinàmiques, diguéssim que ens hi esforcem molt, i sobretot és des de l'exemple que ho intentem i des de l'exercir els principis que ho intentem demostrar, i de vegades no tothom acaba trobant-se còmode, perquè també requereix un grau de responsabilitat, de compromís, d'implicació i de canvi de xip, que de vegades, bueno, doncs és molt legítim, i hi ha persones que també potser no és el que els agrada.
Sí, aleshores, o no estan en aquell moment vital.
I és absolutament comprensible. En aquest sentit, de les 400 que hi som, podríem dir que segurament han acabat passant més de 1.500 persones per doble via treballant. També ens sentim orgulloses i orgullosos del fet de que hem suposat i suposem per moltes persones joves un primer accés a la feina. I aleshores, doncs, a partir d'aquí, molta gent acaba els seus estudis, no podem oferir una promoció que es mereixen i que necessiten, i han de buscar en altres llocs doncs, una feina que els hi pugui satisfer, però contents nosaltres d'haver contribuït a que han millorat una mica la seva competència laboral amb nosaltres durant un temps, i nosaltres també hem après coses. Vull dir que això també és gratificant.
Sí, de fet, què teniu en compte a l'hora de contractar algú per doble via?
Doncs mira, hi ha dos paràmetres principals. Un és la definició de competències del lloc de feina, com a qualsevol altra empresa, és a dir, nosaltres necessitem professionals que puguin fer bé la seva feina, i tenim una cartera de serveis i de tipologia d'activitats molt diversa, i l'altre és el que nosaltres li diem les competències cooperatives, és a dir, busquem al llarg del temps també hem anat aprenent que busquem persones que s'hi trobin còmodes amb cooperar, amb compartir, amb prendre decisions compartides, amb gestionar conflictes, amb apostar per un projecte comú, i això també ho intentem percebre. I també som molt honestos amb les persones a l'hora de fer les entrevistes i amb els processos de selecció, i ho expliquem, perquè això comporta un plus d'implicació i un plus de responsabilitat.
Clar, molt bé. Com deia la introducció, una de les vostres potes principals són els centres educatius, oi?
Sí, nosaltres ens hi dediquem al que li podríem dir l'educació no formal i l'acció socioeducativa, i treballem, una de les nostres branques és treballar amb centres educatius, d'educació formal. Nosaltres fem la banda no formal, com tu explicaves al principi, oi? Els menjadors escolars, les activitats extraescolars, els que s'assistiu, tot això. Però no només, això és una de les branques d'actuació que tenim. Una altra és la cultura de proximitat, la gestió de cultura de proximitat a través d'equipaments o programes, com ara centres cívics, programes de participació cultural, comunitària, centres de promoció de la cultura de proximitat, tota aquesta línia de la cultura des d'una perspectiva d'educació comunitària també intervenim. Un altre bloc seria tot el que és l'acció social, vale? Serveis adreçats a persones en situació de vulnerabilitat. I al costat d'aquest també tenim una línia que és de serveis de gènere i feminisme, vale? On hi treballem tots els molts programes que tenen a veure amb la prevenció d'actituds masclistes i d'assetjaments, i també de serveis adreçats a la dona de manera preventiva i de manera reparadora també. Com a col·lectius diferenciats tenim una branca d'acció amb adolescència i joventut i una altra amb gent gran, que treballen també tota la part d'oci, educació amb el lleure, animació sociocultural, participació cultural. I, finalment, una branca que d'alguna manera us donem primícia perquè estem començant a tenir elaborada i cap a finals d'estiu la tindrem del tot desenvolupada, és una branca del que li direm catering social, que estem treballant conjuntament amb una altra cooperativa del territori, el taller Jeroni de Moragues, i a través de la qual el que volem oferir és un servei de catering de proximitat, fet amb productes de proximitat, fet amb responsabilitat social, per oferir a les organitzacions i a les empreses de manera puntual o permanent amb els menjadors de les organitzacions, per fer events també, per fer àpats a domicili també, per qui ho necessiti. I en aquí volem treballar també tots els aspectes d'inclusió social des d'un punt de vista no només educatiu, sinó d'accés a la feina de persones amb discapacitat. És un projecte molt maco, que ha rebut el suport del Departament de Treball a través de la línia dels programes singulars, i que ara estem desplegant el model de funcionament amb la intenció de, a principis del curs vinent, tenir-ho a punt.
Carai, 25-26, per tant, seria, sí, el curs d'arrencar.
Sí.
Val, doncs ara anirem desgranant una mica tots aquestes potes que m'has anat explicant, però tornem a la dels centres educatius.
Sí.
Quins són els serveis principals que oferiu? Menjador?
Sí, bàsicament...
Esteu en compte.
Sí, bàsicament en els serveis que oferim a les escoles, el gran servei és el menjador, que nosaltres li diem que és el servei educatiu del temps del migdia, on els infants dinen, però dinen formant part d'una atenció educativa, també. Hi ha un projecte educatiu d'atenció. De vegades no es té prou en compte que estem parlant de 2.5-3 hores d'atenció en un centre educatiu, en un servei que ha d'estar, d'alguna manera, alineat amb el projecte educatiu de centre. Nosaltres, cada projecte és singular, perquè cada escola és singular i té el seu propi projecte educatiu de centre. Intentem organitzar activitats educatives alineades amb aquest projecte, des d'un punt de vista divertit, perquè ens hi movem amb el temps del lleure educatiu, no? Ja tenen l'altra part més formal, no? I acompanyem això d'un servei alimentari, que volem que sigui un servei també educatiu, per aprendre a menjar, per aprendre d'on venen els productes que formen part del nostre menú, per aprendre quines qualitats, d'alguna manera, nutricionals té el nostre menú, en funció de les edats, i això li diem nosaltres el projecte d'alimentació saludable.
D'acord. Vale?
seria això el gran projecte, i després, clar, les escoles i les famílies que participen a les escoles amb els seus infants i les seves filles, doncs, necessiten serveis d'acollida al matí perquè han d'anar a arribar a la feina d'hora i, bueno, doncs prestem el que necessiten. O a la tarda hi ha una combinació de necessitat i d'interès de que els nois i noies facin activitats de lleure, educatives, i que s'ho passin bé, i també fem activitats de lleure a la tarda a la pròpia escola, i després hi ha el temps de vacances, on els pares i mares encara treballen i els nens han acabat escola, però necessiten, o els hi convé, o els hi agrada tenir un espai també de lleure d'estiu o de lleure de Setmana Santa per poder gaudir-ho, no?
Ja, per tu que has estat el dia a dia, suposo que tots els canvis han estat bastant progressius, poc a poc, aquest curs d'això, aquest curs l'altre, però si ara penses, fa 25 anys, què necessitaven les famílies, què necessitaven les criatures? A mare, com creus que ha canviat?
Doncs, mira, jo diria que els infants, començaria pels infants, els infants pràcticament necessiten el mateix que necessitaven.
Què seria?
Què és que els tinguem en compte, que se sentin vistos, que els seus interessos de joc i d'esbarjo estiguin ben atesos, que es faci amb unes condicions de respecte a la dignitat i a la diversitat on se sentin segurs i segures, i poca cosa més. I potser que els hi donem llibertat per triar, també. Que no sigui tot organitzat, perquè la vida la tenen ja molt organitzada. Aleshores, segurament necessiten espais on prendre decisions, on inclús tenir moments d'avorrir-se, perquè surti la creativitat, perquè surti la complicitat amb la resta de companys i companyes de fer activitats. I això és el que nosaltres intentem fer. Dotar un espai segur, educatiu, divertit, i que contribueixi a que aquestes persones, doncs, se sentin còmodes i d'alguna manera, doncs, puguin gaudir d'aquest espai com un espai educatiu segur.
Molt bé. Abans parlaves d'una de les vostres funcions és la gestió de cultura de proximitat. I, de fet, aquí a Sant Cugat, durant força anys, veu estar al capdavant de la gestió dels casals dels barris. Com va ser aquella experiència i si tornaríeu a repetir-ho?
Vale. Aquí, potser com que hi ha hagut alguns canvis, potser tens alguna mica de confusió amb la informació. Ah. Encara gestionem els casals dels districtes.
D'acord.
Vale? El casal de les Planes, sí. El casino de la Floresta i el casal cultural de Mirassol són equipaments de cultura de proximitat que gestiona la cooperativa Doble Via encara des de fa molts anys.
D'acord.
Gairebé des dels principis. L'únic que sí que hi ha hagut, han anat canviant potser alguns dels serveis que es prestaven a dintre, i potser per aquí alguna informació us ha portat a aquesta petita confusió.
Disculpa.
Encara ho gestionem, cap problema. Encara ho gestionem, són projectes molt emblemàtics per nosaltres, on es treballa el suport a l'associacionisme, es treballa el dret a l'accés a la participació cultural des d'un punt de vista d'aprenentatge a través dels tallers culturals, des d'un punt de vista de difusió a través de dels espectacles de petit format que es poden fer. I es treballa també, en el nostre cas, que treballem amb els barris des d'una perspectiva de comunitat, intentant fer que les persones hi participin de les decisions del seu centre, s'impliquin i se sentin també protagonistes pels diferents col·lectius que hi ha. També a les Planes hi gestionem, a banda, una petita escola bressol, l'escola bressol del Molí, des de fa ja també més de 10 anys, que és una escola bressol que té un projecte singular dintre del que són les escoles bressols a Sant Cugat, i que des d'un projecte centrat en l'infant, també amb les seves necessitats i desitjos, genera un espai on les diferents edats hi participen alhora i estan barrejades, i es crea un projecte singular i molt bonic en aquesta escoleta.
Sí, conec gent que hi va i està molt content. Sí.
Sí.
Enguany, ja per acabar, perquè se'ns acaba el temps, però no volia deixar-ho sense parlar del Premi Raimon Badia, que en parlàvem abans. És una iniciativa que impulseu també juntament amb Fundació Collserola i les universitats catalanes, adreçada als estudiants de grau en educació social o pedagogia. En què consisteix aquest premi, exactament?
Sí, mira, és un premi que, de fet, comencem a principis de setembre, cada any, comencem a posar-ho en marxa, per oferir als estudiants d'aquests graus que tu has comentat la possibilitat de, en equip, perquè volem que sigui un treball cooperatiu també, presentin projectes d'intervenció socioeducativa en un àmbit ampli, determinat, que els hi definim a les bases, i que nosaltres, a través d'un jurat que està format per persones de la universitat i persones d'organitzacions d'economia social, doncs otorguem un primer premi i un accèssit als millors projectes per la seva qualitat innovadora amb atendre aquella necessitat que aborden. És un projecte molt interessant, que ens agrada molt, que ens acosta a les universitats i a l'economia social, que ens fa aprendre i que també, en aquest cas, implica la participació de l'Ajuntament de Sant Cugat com a institució que, on nosaltres hi vam néixer i amb la qual hi col·laborem també molt.
Recordes algun projecte dels premiats dels últims anys? Per fer-me una mica una idea de quines són les propostes.
Sí, mira, hi ha hagut projectes molt diversos. Un de molt interessant era un que tenia a veure amb l'atenció a la salut mental de persones estudiants en cicles i universitat. Era un projecte molt interessant que feia tota una proposta de recomanacions per les institucions i de propostes d'intervenció amb els propis joves per minimitzar el risc de la tensió, l'estrès, la pressió, que de vegades pot derivar en situacions greus de salut mental.
Home, i ells ho saben perquè són allà, doncs és molt... Molt bé, doncs moltes gràcies, Nino. Molt interessant tot el que ens dius. Tant de bo tinguéssim més temps perquè m'han quedat moltes preguntes per fer.
No passa res. Tenim tot l'any dels 25 anys.
I tant,
en qualsevol altra ocasió podem tornar a parlar.
Perfecte, moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins aviat.
Nova. Mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Faves Comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
El calendari dels pagesos és un almanac que s'edita a Sant Cugat i que ofereix informació relacionada amb l'agricultura, la pagesia, les tradicions i la cultura catalana des de fa 164 anys. La publicació s'identifica per la seva distintiva roda perpètua a la portada que pronostica la fertilitat del sol de cada any. Un sol que a casa nostra està cada vegada més sec. Per saber de quina manera el canvi climàtic i la sequera han obligat a modificar progressivament el calendari dels pagesos i per descobrir tota la informació que aquest recull inclou, tenim amb nosaltres un dels editors de l'almanac, Joan Tomàs, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara dèiem, el canvi climàtic, aquest terra cada cop més sec, aquestes sequeres que cada vegada són més actualitat. Quin és el pronòstic per aquest 2025? Serà fèrtil el sol pels conreus de casa nostra?
Bé, a mi, clar, els anys que és fèrtil o molt fèrtil em fa molta il·lusió comunicar-ho, no? Aquest any 2025, la roda perpètua pronostica un any estèril. El que passa que, exactament com molt ben heu dit, això fa referència a la fertilitat del sol, no a les condicions meteorològiques. Per tant, amb unes molt bones condicions meteorològiques, evidentment es compensa part de la fertilitat, dels cicles de fertilitat del sol, que de fet són els cicles de fertilitat dels microorganismes del sol, clar. Vale? Vull dir, és una cosa molt complexa, aquesta no és tan fàcil, de...
No és una recepta miraculosa, diguéssim, haurem d'estar pendents de la climatologia i de com avança. Com comentàvem a l'inici, una conseqüència del canvi climàtic és aquesta sequera. Com afecta la manca d'aigua als nostres conreus?
Home, podeu comptar, no? Vull dir, l'aigua és un dels elements fonamentals pel creixement dels, el bon creixement dels vegetals i la fotosíntesi, que és el que al final necessita la planta per créixer. Per tant, afecta moltíssim. Llavors, bueno, a Catalunya tenim la sort de tenir una zona bastant humida i la zona de secà, bona part d'ella, de regadiu, i això ens està salvant una mica. Però, esclar, els últims anys tots sabem que inclús les zones de regadiu han hagut de tancar o de restringir les dotacions dels canals, i això ha afectat molt a la pagesia, i tant.
De fet, han estat notícia i les reivindicacions dels pagesos per tots aquests motius. Si bé hem parlat de la sequera i altres episodis meteorològics, com poden ser els de vent i els de la pluja, ara fa poc hem tingut aquesta dana tan virulenta al País Valencià, que entenc que tampoc ajuden a l'hora de la collita, oi?
Evidentment. És que, clar, la gent pensa en la sequera, però és que els pobres pagesos porten una temporada llarga de sequeres, de pedregades, de vent, de tants factors meteorològics contraris que Déu-n'hi-do. De totes maneres, jo m'agradaria, si m'ho permeteu, afegir un factor més, perquè, és clar, la meteorologia difícilment podem actuar sobre ella, no? Almenys a curt termini. Però la pagesia s'està queixant molt d'altres coses, com per exemple la gran burocràcia que els està omplenant el temps.
Que els ofega.
Clar, exactament. Llavors hi ha coses que sí que les administracions, ho sento que ho digui així, però poden potser actuar de forma més directa i tampoc s'està fent prou, no? I això és el que a vegades també ens sap greu, no? És que els anants de la pagesia i de l'agricultura...
Aquella queixa que diuen els pagesos, no?, que es passen més estona al despatx o sobre la taula i a l'ordinador que al camp o amb els animals, en el cas dels ramaders.
Efectivament, vull dir, s'estan fent moltes reivindicacions també en aquest sentit, no? I aquí sí que s'hi pot actuar potser d'una manera més directa, no?
I tant. S'ha actualitzat d'alguna manera el calendari dels pagesos com a conseqüència d'aquests temes que parlàvem ara, del canvi climàtic?
Perdó, si hem actualitzat...
Si el calendari dels pagesos s'actualitza, no?, com a conseqüència del canvi climàtic, perquè amb 164 anys de trajectòria les coses han anat canviant.
Evidentment, s'ha actualitzat en molts aspectes i tal. El que passa que, això del canvi climàtic és evident, que està afectant, i qualsevol pagès et dirà que les collites s'avancen, etcètera. El que passa que aquest calendari, per exemple, hi ha un calendari de fruites i verdures de temporada suficientment, el rang és suficientment ampli com per abarcar una mica la gran quantitat de microclimes que té Catalunya. És que, clar, Catalunya té una varietat tan gran de microclimes que has de vigilar molt, perquè a vegades ens truca algun pagès i diu, home, dieu que tal mes encara es produeix tal producte i a casa nostra pues, ja fa un mes que no en collim. Dius, bueno, ja, però és que... no té res a veure el Pirineu amb el Delta de l'Ebre, no?
I tant.
Llavors, clar, com que el rang és tan ampli, no hem hagut, potser, de canviar massa el calendari, no?, per exemple, de fruites i verdures de temporada, però si segueix així s'haurà d'acabar fent, perquè és que, esclar, és que hi ha algunes coses que realment ja no parlem de dies, sinó que parlem de mesos. O sigui, que hi ha coses que realment està canviant molt, i a més el problema que tenim és que també que fluctua molt d'un any per l'altre, endavant i enrere també una mica. I fins que això no s'estabilitzi i no es vegi clar la tendència, també és complicat, és que és complicat realment.
De fet, fins i tot els cultius entenc que poden anar canviant en funció de com evolucioni el clima, no?
Efectivament. És que al final, exactament, no serà només avançar una collita, sinó canviar de cultius. És que, vull dir, d'aquí un temps potser hi haurà cultius que els trobarem exòtics aquí, perquè és que no es podran ni cultivar, no? Realment és un problema que no sabem ben bé cap on evolucionarà, no?
Haurem d'estar atents. Tradicionalment, el calendari dels pagesos, com el seu nom indica, estava orientat als pagesos, però malauradament cada vegada n'hi ha menys i, en canvi, per això el calendari segueix venent. Qui més va destinat a aquest recull?
Sí, jo vull fer... Bueno, primer això, qui va destinat? Actualment en venem més en el contorn urbà que el món rural, pràcticament. O sigui... I
el qual, ja s'ho saben els pagesos, el que diu el calendari.
Clar, per una banda ens entristeix perquè és el que dieu, no? que això significa que hi ha cada cop hi ha menys pagesos, evidentment, però estan agafant un relleu molt fort gent jove i gent urbana, i això a nosaltres també ens alegra, perquè això vol dir que hi ha gent que, si bé no és pagesa, sí que li atrauen aquests temes, que el tema de la natura, de la pagesia, de tot això és un tema que el té més, cada cop més en compte. I després el tema dels horts urbans, o sigui, és que hi ha molta gent que realment li agrada que té horts urbans i que pues, aquest tipus de publicacions també en fa ús, no? I després, no sé, volia dir alguna cosa, perquè m'heu dit, entre el món urbà i el món rural, no?
Volíem preguntar-li, Joan, si ara que ens parles d'aquests nous lectors, no?, dels horts urbans, si és veritat que la globalització potser ha difuminat més aquesta frontera del que és el món rural del món urbà. Heu aprofitat per incloure contingut més específic per aquest nou perfil de lectors, que no són els pagesos, sinó potser les persones que viuen en ciutats com els horts urbans que ens parlaves?
Oh, i tant. Un clar exemple, per exemple, va ser incloure el que ens el demanaven molt, eh? Un calendari de fruites i verdures de temporada, perquè, clar, els pagesos que els has d'anar a dir quines fruites i quines verdures s'han de collir cada mes, no? Però és que la gent urbana realment vam detectar un desconeixement impressionant. Vull dir, gent que encara es pensa que tot l'any podem prendre maduixes o que tot l'any podem prendre qualsevol tipus d'hortalissa i verdura, n'hi ha encara molta, no? I que se segueix queixant de que l'hivern els tomàquets no tenen gust. Clar, és que l'hivern els tomàquets no tenen gust perquè venen d'hivernacles, no venen d'un cultiu natural, no? I ens ha sorprès, doncs, de molta gent que ens ha escrit agraint que hi hagués aquest calendari de fruites i verdures de temporada, no? Vull dir que sí, clar, que ho anem adaptant per aquest tipus de gent.
Hi ha alguna novetat destacada enguany?
Bueno, sempre anem posant... D'enguany, no, però vull dir... Cada cop anem afegint... Per exemple, hem afegit fa 2 o 3 anys només, pues, aquest calendari de paret amb tots els mesos festius. Els articles intentem que siguin totalment d'actualitat. De fet, estem convertint aquest calendari cada cop més en una revista. Perquè, és clar, calendaris n'hi ha molts. Sí. Centurals i càlculs astronòmics de les sortides i postes de lluna, n'hi ha molts. Llunaris n'hi ha molts. En canvi... Uns articles que cada any varien i cada any intentem que siguin d'actualitat, això és el que mantindrà fresca aquesta publicació.
El que marca la diferència, no?, d'altres continguts editorials.
Però és clar, per exemple, tenim publicades unes llistes amb totes les fires i mercats de Catalunya, diuen que és el calendari més complet en quant a fires, mercats, festes majors... Però clar, això poques varietats hi ha, només anem modificant els que ens comuniquen els ajuntaments. I no deixen de ser uns llistats i prou, no?, però el que realment marca la diferència és això, els articles de qualitat que estem publicant. Per exemple, aquest any hi ha un article sobre les Masies, que és un testimoni realment del nostre passat, un testimoni arquitectònic del nostre passat, que és brutal, no? Perquè, per exemple, una de les coses que hem descobert és que existeix un projecte a Catalunya que es diu Projecte Masiaire, d'una fundació que s'ha creat Nasi Terra. I aquesta fundació el que està intentant és que gent jove que vol fer de masover pugui fer-ho i posar en contacte propietaris de masies que estan enderrocant-se, que s'estan esfondrant, amb gent jove que vol ser masover, realment. I li vaig preguntar a la que ens ha escrit aquest article, que és la Marta... perdona, que ara el nom a mi també és el Marta Lloret... Molta gent la coneix per la caçadora de masies.
Sí, les xarxes socials.
No? Exacte, té una xarxa social molt potent. I que està intentant que es renovin i que es conservin les masies, no? I jo li vaig preguntar, bueno, però poca gent jove us deu demanar en aquesta fundació ser masovera. Diu, no, si n'hi ha moltíssim, si no hi ha prou masies. El problema no és que no hi hagi gent jove, el problema, tornem-hi, és el tema burocràtic. És a dir, la de permisos que s'han de demanar per renovar masies, per fer obres, i la de permisos que s'han de demanar perquè una persona pugui fer de masover, és terrible, són uns tràmits burocràtics i administratius
que frenen tot el procés. I que hi ha gent que es fa enrere per culpa de tot aquest procés.
La sequera, el preu de l'habitatge, la guerra Ucraïna i Gaza, l'aparició fugaç de Carles Puigdemont són alguns dels temes que inclou el judici de l'any, l'escrit que ha fet l'Anaïs Falcó i que obre, de fet, a la revista. Quina diries que és la línia editorial del calendari? S'ha mantingut la mateixa tendència durant tots aquests anys o ha anat variant en funció del moment polític i social?
I tant, si ha variat. Aquest calendari, si agafem els seus orígens...
1861, ens hem de remuntar.
164 anys, eh? Sí. El 1861 va sortir el primer número. Clar, jo tenim fotocòpies, perquè, per desgràcia, no conservem els primers números, però sí que tenim fotocòpies d'alguns d'ells, i eren per llogar-hi cadires, perquè és que eren, a part que eren quatre pàgines i prou, era el calendari i uns quants consells a l'agricultor, però molt allisonadors. Es deia com havia de
el paternalisme,
de
fer, eh?
El paternalisme, però no només el paternalisme, sinó el masclisme, ara que està de moda. O sigui, com havia de tractar el pagès a la pagesa.
Ui, senyor.
Com, quines feines eren aptes per la pagesa i quines pel pagès. Però és que era per llogar-hi cadires, eh? Que ara ens farien riure per no plorar, diguéssim, perquè...
Exacte.
Perquè sabem que estan fora d'època, però és que avui dia serien inadmissibles. Clar, hem passat d'una sèrie d'articles alliçonadors i d'això, es va passar a articles tècnics. I d'articles tècnics, com que avui dia el pagès està molt format, té formació, gràcies a Déu, s'ha passat això, articles d'actualitat que puguin ser interessants per un ampli ventall de públic i molt divers. Vull dir que i tant s'hi ha canviat moltíssim, moltíssim.
I de tot aquest contingut, Joan, n'hi ha algun que sigui el teu preferit de tota la revista?
Bueno, jo potser, per la meva manera de ser, vam crear una sèrie de seccions. A mi em fa especial il·lusió una que es diu Millorant el món, no?
Mm-hmm.
Per què? Perquè és un article, és un espai que cedim gratuïtament a projectes així d'emprenedoria que tinguin a veure amb l'agricultura, evidentment, que de gent que pugui fer difusió dels seus projectes, no? I han de ser projectes amb un valor o bé mediambiental o bé social. I a mi em fa especial il·lusió, no?, veure com doncs, ens agraeix la gent, la gratitud de la gent de dir, ostres, que ens deixeu escriure aquí el nostre projecte i fer-ne difusió, doncs ens fa molta il·lusió. Es diu, concretament la secció es diu Canviant el món, no millorant, però canviant
el món. És un punt d'optimisme, també, que de tant en tant va bé.
Un punt d'optimisme, i tant, perquè és que, aviam, el sector està molt castigat, i és veritat, però jo, parlant amb pagesos, ostres, tenen aquesta barreja, no?, de to pessimista, de que... Però també és veritat que
l'empenta, també,
gent,
no?
L'empenta que tenen. Ells sempre diuen, a pesar de tot, és que no ho deixarem, perquè és que és una professió, la millor professió del món, i és que tenen raó. És que sense pagesos, tots els urbanites, no sé què faran.
Ai, la sobirania alimentària, si tots hi prestessin més atenció, oi?
Vull dir que, esclar, l'aliment és el primer, i aliments de qualitat, i sense sector primari, el sector secundari i terciari no tindrien sentit d'existir. Vull dir que ens ho hem de plantejar tot això,
Uh-huh. Però, bueno. Hi ha una altra secció, Joan, que és especialment divertida o entretinguda, deixa'm dir, que és la de refranys i dites populars.
Oh,
però,
i
clar,
tant, sí.
A Catalunya en tenim una pila. Com es fa aquesta tria que surten seleccionades al calendari?
Bueno, la tria jo la faig. Una mica també faig per temàtiques, per exemple... Si un any el calendari va sobre el tema principal és un determinat, intento buscar...
Que estiguin relacionades.
Que tinguin relació. Per exemple, un any vaig fer tot una sèrie de... L'Eloi Cordomí, el meteoròleg de TV3, ens va fer un article, i aquell any vaig aprofitar per fer tots els rodolins que es basessin en temes meteorològics, no?
Que en tenim una pila, i tant.
Que tenim una pila, és que no s'esgoten. I llavors ens fa especial il·lusió revifar-los, no?, i publicar-los, i molta gent ens escriu, és veritat, això la meva àvia m'ho deia, no? I no va renyit. Revifar coses del passat amb coses del present. Per això també vam crear una secció que es diu Aprendre de l'ahir, i perquè l'agricultura ha evolucionat molt tècnicament, però és que els nostres avantpassats tenien una saviesa simplement d'observació, que potser el pagès no tenia tants coneixements com ara, però en canvi tenia uns coneixements adquirits de generació en generació que és que no es poden perdre, no?
I en coneixement patrimonil.
Fa també, sí, exactament, exactament. És que és un patrimoni que no es pot perdre, de cap manera. Vull dir, això ho tenim claríssim.
Si no m'equivoco, Joan, fa poc més d'una dècada que ets editor del calendari.
Sí,
com
sí,
et vas involucrar? Jo crec que el teu amor per la pagesia queda palès amb aquesta conversa, però com et vas involucrar i per què amb aquest projecte?
Bueno, a la vida tot a vegades ve és una barreja entre el que busques, el que trobes i el que... No? Vull dir, va ser una herència familiar. De fet, això ho portava el meu pare i, evidentment, quan es va morir, vam haver de fer una decisió familiar o d'acabar-ho aquí o de seguir-ho.
Uh-huh.
Llavors,
vas dubtar o no?
No, ni mica. Ni mica. Vull dir, jo de formació sóc enginyer agrònom, ja m'agrada molt, ja, si he estudiat això és perquè ja m'agrada molt, no? I sóc el que potser és més pròxim a temes relacionats amb l'agricultura dels germans, no? I vam tenir claríssim que s'havia de seguir i va ser una mica això, seguir una tradició familiar, més que res.
De fet, en aquesta casa també vam tenir un altre Joan Tomàs, el teu fill, que és periodista.
És veritat.
Per tant, potser llegat, no? No sé si ja està involucrat en el projecte o al final, des d'un enginyer agrònom a un periodista, escolta, va ben lligat per fer aquesta publicació.
De fet, ja alguna vegada, no només el meu fill, sinó la meva filla, ja m'han ajudat. Per exemple, tot el de les xarxes socials, que jo per edat sóc una mica més alié que ells, vull dir, si el Twitter el porto jo, com puc, també com puc, perquè això és una d'hores i una feinada tremenda, però l'Instagram ja és que no em veia ni capaç d'obrir un compte d'Instagram i tal, i llavors va obrir la meva filla i m'estan ajudant a tirar endavant aquest compte d'Instagram. Vull dir, evidentment, jo crec que els meus fills, com que ho han mamat de mi, aquest entusiasme, estic convençut que el dia de demà això seguirà, segur, segur. Segur.
I ja per acabar, Joan, ets optimista respecte al futur de la pagesia a casa nostra, a Catalunya?
Bueno, més que optimista és que tinc claríssim que no es pot acabar. Llavors, és que haurem de buscar solucions. Jo, veient l'empenta dels pagesos, la de gent jove que s'està incorporant, I que cada cop hi ha més conscienciació de que... És que la pagesia ja no és només la producció d'aliments, és que és la vertebració del territori. És que ens hi va els boscos que se'ns segueixin cremant. En el proper número volem parlar, precisament estic buscant col·laboracions per parlar sobre el gran problema dels boscos. És que sóc optimista en el sentit, potser, de que, per desgràcia, vindrà donat per una necessitat imperiosa de que això ha de ser. Hem d'invertir més en el món agrari. I crec que ho acabarem fent per necessitat, per desgràcia, però ho acabarem fent.
Uh-huh.
I després això, que la gent que s'hi dediqui, sigui molta o sigui poca, és una professió una mica com la meva, no? Com la docència, com la gent que es dedica a la sanitat, són coses vocacionals. I jo crec que no s'acabarà. D'acabar no s'acabarà. El que passa que la gent que hi visqui n'ha de poder viure amb una mica de...
Amb dignitat.
Amb dignitat. Uh-huh. Dignitat. Jo, molta gent em diu, home, els pagesos, com a mínim que cobreixin costos. Com que com a mínim cobreixin costos?
S'han de guanyar la vida.
I que puguin viure, per favor, és que clar, vull dir...
I tant.
És que no pot ser, no pot ser de cap manera, no?
Doncs per molts més anys de pagesia i per molts més anys del calendari dels pagesos, que ja en van 164,
que en
siguin molts més. Joan Tomàs, editor del calendari dels pagesos i Sant Cugatenc, moltes gràcies per atendre el Faves Contades.
Moltes gràcies a vosaltres. Jo ja estic començant ja el número següent. Això és una roda que no para.
Doncs que no pari i de ben segur que en tornarem a parlar des de Ràdio Sant Cugat i Cugat Mèdia. Moltes gràcies, Joan.
Quan vulgueu. Moltes gràcies a vosaltres.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
Uns segons abans que el primer fanal informi que la nit comença. Paro just davant del teu nou portal. Tu baixes, jo nerviós pico el volant. Sang conquereix el cap i et crido i tu tornes enrere i en un salt mortal i desafinat et proposo que tornem a perdre'ns junts i tu fent que no me'l cap somrius i dius que algú t'està esperant, que ja parlem demà. Doncs no, no vull parlar demà, que vull que sigui avui, que cal que sigui avui. Gires la clau i em mires esperant que parli. Jo descol·locat per aquests ulls grans que fa temps que no veig riure, em quedo en blanc. I tu fent que no me'l cap somrius i dius que algú t'està esperant, que ja parlem demà. Doncs no, no vull parlar demà, que vull que sigui avui, que cal que sigui avui.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
and she lit up a candle, and she showed.